llevat dins la pasta.
20 minuts i arribarem a les 9 en punt, evidentment. Seguim en directe des de les 8 de la vesprada. I ara és el moment del llevat dins la pasta, la tercera temporada d'aquest espai que aquesta temporada forma part de la nostra família, de la família de Camins. Recordeu, cada dimecres, quan faltin més o menys 20 minuts, és que a més ho clavem, per arribar a les 9 de la nit, aquí ens trobeu. I la persona que ens porta aquest espai endavant, que ens ajuda a portar-lo endavant, és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda al Camins de nou, pels que ja ens segueixen i pels que acaben de conèixer aquest espai, recorda'ns, si us plau, de què es tracta.
Doncs és un espai que portem endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. A més, us volem recordar que els espais també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat.
Allà teniu tots els nostres continguts, també el llevadis la pasta, per suposat. Doncs vinga, ens hi posem, perquè el 22 de desembre passat, i fruit del diàleg social, es va signar l'acord per la reforma laboral, del qual aquests dies s'està parlant tant en haver-se convertit en un nou assumpte en l'ull de l'huracà de la disputa política. És controvertida, és controvertida. Avui volem fixar-nos en les diferents reformes laborals que s'han tirat endavant en aquest país i com han arribat fins aquí, Àngela.
I per això hem convidat Salva Clarós Ferret, sindicalista de Comissions Obreres de Catalunya, enginyer industrial, veí del Poblenou, militant de l'ACO, l'Acció Catòlica Obrera, i que publica regularment a l'Agulla i al blog propi transeundum.blogspot.com.
Molt bé. Salva Clarós, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
I gràcies per desplaçar-te fins aquí, fins als estudis de Ràdio Estel. Recordem el nom del teu propi blog, perquè no és fàcil que la gent el pugui retenir.
M'ha costat una miqueta pronunciar-lo.
Transeundum.blogspot.com.
Sí, en realitat el blog es titula Transicions.
Transicions.
És l'objectiu del blog. Però, com aquest nom estava agafat, doncs és aquest llatinat.
Ah, vale. Transeundum. Ah, molt bé, és transicions en llatí, no?
Exacte.
Molt bé. Ara ho he agafat. Soc una mica... Em costa una mica. A veure, Salva, si ens remuntem als anys 80 a Espanya, un cop s'aprova la Constitució i entrem en democràcia, s'acorda el primer marc de relacions laborals amb l'Estatut dels Treballadors. Quin és el context econòmic i què es consolida en aquest marc, no? Allà pels anys 80, per remuntar-nos i tenir una idea d'on venim?
Sí, és molt important, perquè justament el clima d'aquell moment i el clima d'ara és el que explica molt què és el que va passar llavors, què és el per què hi han hagut aquestes reformes laborals que han sigut tan perjudicials per la classe treballadora i per què ara hi ha la que hi ha. I el clima és el següent, és a dir, als anys 80 ens trobem en la primera fase del cicle tecnoeconòmic digital. A l'any 71 apareix el microprocessador de Silicon Valley, no? Intel. I a partir d'aquí apareix el CD, i apareix els PCs, i apareix internet, etc. I tot això, tot aquest esclat de tecnologia, canvia coses. La vella indústria, la que venia ja de mitjans del segle XX, aquesta estava en fase de declivi, de rendiments decreixents, però el capital financer en aquestes situacions apreta i li exigeix a l'empresa els rendiments que vol obtenir. I com l'empresa no els pot donar, llavors és quan es donen aquestes situacions de que què fa el capital? Treure aquest rendiment del treballador. És a dir, retreure-li salari, condicions laborals. I això és el neoliberalisme que hem viscut als anys 80, 90, els primers 2000. Aquest neoliberalisme és aquesta fase en la qual el capital financer, que està introduït inclús en els mateixos governs, és a dir, ja siguin de dretes, conservadors o fins i tot socialdemòcrates, és igual, perquè facin aquestes rebaixes reformant la legislació laboral per treure-li drets als treballadors. Aquesta és l'explicació, aquest és el clima en el qual apareixen totes aquestes reformes. I clar, només néixer la democràcia en el nostre país, als anys 80, a començaments, no? Apareix l'Estatut dels Treballadors i ja en aquell moment ja venen les crisis industrials i comencen les retallades. Uh-huh. Felipe González és el primer ja, en el PSOE aquell de Felipe, és el primer que fa la primera retallada ja en els drets laborals, però després el PP continua i acabem amb la de 2012, amb una majoria absoluta de Mariano Rajoy, que ja va ser l'aprofundiment total, és a dir, el descalabro total ja de les condicions. Allà,
en aquest moment ja sense complexos, directament a tope amb aquestes idees.
Segons tu, Salva, la regulació de l'Estatut dels Treballadors, com has comentat, arribava tard, ja que hi havia tota una dinàmica de desenvolupisme industrial a partir dels anys 60 de la dictadura. Aquest desajust és una de les causes, penses, de les múltiples regulacions laborals que hi ha hagut i que acabes de relatar al nostre país?
Sí, efectivament. És a dir, és justament aquella indústria que a partir de mitjans dels anys 50 comença a créixer aquí al nostre país, doncs, és la Pegaso, és la Seat, etc. Tot aquest desenvolupisme industrial que havia provocat, que havia generat un gran creixement i un gran progrés. En aquells anys ja, a la segona meitat dels 70, els començaments dels 80, entra molta crisi, ho he explicat abans, no? És a dir, els beneficis ja són decreixents, la rendibilitat de les empreses industrials, i el que mana és el capital financer. El capital financer ho té molt clar, és a dir, si no obté el rendiment de la indústria, se'n va a inflar bombolles, que és el que acaba fent, és a dir, inflar les bombolles financeres, la bombolla hipotecària, la bombolla immobiliària, etc., que és el que acaba patant el 2008, no? Per tant, totes aquestes dècades, els 80, els 90, els 2000, doncs és aquest context de crisi de la gran empresa industrial ja en fase d'obsolescència, a l'espera de que la nova indústria, aquella digitalització que va emergint des del microprocessador d'Intel de l'any 71, després de la crisi, trobarà un camí de desenvolupament, de desplegament de tot el seu potencial.
I llavors arribem als 80, que arriba aquest declivi industrial, un cert declivi industrial, i a partir dels 90 hi hauria una, a veure si em surt la paraula, financiarització galopant de l'economia.
Enhorabona, Àngela.
Gràcies. Com afecta això, Salva, al marc legislatiu laboral?
Bueno, és el que he dit, no? La financiarització vol dir simplement que el que mana en l'economia no és el capital productiu, ja no és la indústria productiva, sinó que és el capital financer. Aquesta és la financiarització, que a més, ajudada per la globalització de la digitalització. És a dir, la mateixa tecnologia digital és la que dona les eines, diguem, al capital financer per fer-se global i per fer-se totalment manar a tot arreu, no? Sí. Aquesta és la financiarització, és justament això. I això és el que provoca aquesta pèrdua de pes de la capacitat de defensa que tenen els sindicats. Perquè, clar, quan, per exemple, la reforma de Mariano Rajoy, no? La pèrdua de la ultraactivitat deixa el sindicalisme absolutament desarmat a la negociació col·lectiva. És a dir, quan una empresa, quan li vens el conveni i mentre no en negocia un de nou es queda sense conveni, home, doncs, en quina força negocies tu un nou conveni quan l'empresa, simplement deixant allò encallat, doncs ja et deixa
totalment despullat, no? És no fer res per arribar a algun lloc, no? És una cosa
així. Sí.
És una cosa així. Escolta, crec que ens ho has explicat una mica ja en la primera resposta, però parlant d'aquest moment en què les empreses, diguem-ne, que treuen el seu rèdit rebaixant els drets dels treballadors, no? Però, i si és una resposta ràpida, és ràpida, eh? Quines són les causes de la precarització de les condicions de treball a partir d'aquell moment? És això el que ens explicaves al principi, més o menys?
Sí. Sí, sí, les causes són aquestes, és a dir, que el capital financer li exigeix rendiment a l'empresa i l'empresa ho treu del salari del treballador.
Uh-huh. Apretant els treballadors.
I per apretar el treballador, evidentment, necessita matxacar el sindicalisme. Hi ha altres factors, per exemple, tingueu en compte que als anys 70 també hi ha la famosa crisi del petroli, que vol dir que la indústria que necessita energia, a partir d'un moment donat els preus de l'energia es disparen. I això impacta, òbviament, en els rendiments de les empreses industrials. Aquest també és un altre factor, un factor que ara també s'està donant.
Clar, i estàvem parlant de, sobretot de la reforma laboral del govern de Rajoy, la de l'any 2012, que és la que tenim ara, la que estaria vigent a falta de que s'aprovi la nova reforma laboral. En aquell context estaven en plena crisi econòmica, hi havia la crisi financera, un atur del 26%, no es podia devaluar la moneda. Aquest era el context, però el resultat és el que estem patint ara, no? Les condicions dels treballadors que hi ha ara mateix.
Efectivament. I això, aprofito per explicar, diguem, quin és el canvi que es produeix ara, no?
Sí, a veure.
És a dir, encara el 2012, quan hi ha aquella reforma, estem en el clima de la primera fase de la revolució industrial, en el clima encara del neoliberalisme. Però, clar, a partir de la recessió i de tots aquests anys de lluita populista, diguem-ho així, perquè aquest és el context que s'han mogut aquests anys, no? Apareix el 15M, i el 15M canvia coses, perquè això vol dir que hi ha una força emergent que protesta des del carrer que acaba generant noves majories. És a dir, a veure, aquesta reforma, suposo que ningú té dubtes de que s'ha negociat aquesta reforma laboral actualment, perquè hi ha un govern d'esquerres que és el que és. Perquè si no fos aquest govern, segurament no estaríem ara parlant aquí d'aquesta reforma laboral, no? Per tant, hi ha una recomposició, unes noves majories i hi ha un nou clima. Però aquest clima, voldria explicar-lo, no? És a dir, per què ara s'ha donat aquest acord entre sindicats i patronals i govern? Doncs perquè ara s'inicia una fase en la qual així com abans manava el capital financer, que era el que dictaven els governs el que havien de fer, el que havien de dir, en aquests moments els governs passen a prendre la iniciativa, allò que l'economista Mazzucato diu l'estat emprenedor, és a dir, el lideratge. Ara ja no lidera el capital financer, sinó que qui lidera és l'Estat. Uh-huh. I una prova d'això són els fons de recuperació Next Generation que venen de la Unió Europea. Canvi radical respecte al que va passar l'any 2008, quan la Unió Europea el que va fer va ser collar, perquè estàvem en el clima anterior. Però ara estem en el nou clima. I ara el que hi ha és una estratègia per sortir de la crisi, que és el Pacte Verd Europeu, i hi ha un pla Marshall, a similitud dels anys 50, després de la Segona Guerra Mundial, que és per finançar aquest projecte de sortida i de desplegament de tot el potencial que té la nova tecnologia que vindrà en els propers anys. Uh-huh. I per això es necessiten nous acords, nous contractes socials, i aquests acords, doncs, la reforma laboral forma part d'aquest nou contracte social que s'està signant, diguem-ho així, entre cometes, ara en aquests moments, no? S'estan generant nous consensos. I qui no vulgui veure així, per exemple, el Partit Popular, que no vol veure així, doncs s'equivoca, no? Perquè no s'han adonat de que ha canviat el clima, les coses ja no són com abans.
Aquesta reforma del 2012 va aprofundir la divisió dels assalariats en contractes fixos, contractes precaris, va afavorir aquesta divisió?
Sí, perquè al final també és el que pretenen aquestes reformes laborals, no? És a dir, com més dividit estigui
els
treballadors, òbviament, menys força tindràs, no?
Sí.
I una manera, òbviament, és el que va fer aquesta reforma, que és generar 1.000 tipus de contractació diferent i fer que bàsicament les empreses acabessin utilitzant la modalitat del contracte temporal, és a dir, precaritzant absolutament. D'aquesta forma, el que fas és dividir, òbviament, en les empreses hi havia categories de sous diferents, hi havia contractes basura, és a dir, per què? Perquè s'utilitzava fraudulentament el contracte d'obra i servei, i clar, aquesta és la manera de fer que el sindicat no tingui capacitat suficient mobilitzadora per canviar les coses.
Clar.
Però clar, aquest és el gran èxit, jo crec, de la reforma actual. És a dir, tot això canvia, es genera un nou escenari. Mm. I ara els sindicats recuperen una força negociadora.
Molt bé. Encara una darrera pregunta, però ja ràpidament, Salva, que se'ns escapa el temps, la frase més repetida en aquest programa i en aquesta casa, realment.
Veus que hi hagi perill que la reforma laboral, aquesta que està pendent ara d'aprovar-se al Congrés, pugui descarrilar?
Mira, perill és evident que sí que n'hi ha. Jo crec que no descarrilarà. Crec que, que al final s'imposarà el sentit comú.
Que s'aprovarà, finalment.
Que s'aprovarà, sí. Mm-hmm. Però jo crec que cal destacar una cosa que per mi és fonamental. És a dir, més enllà de lo que digui, de lo que hagi aconseguit millorar els drets laborals i lo que no hagi aconseguit, perquè alguns retreuen de dir sí, però és que no és suficient, hauria de ser més. Més enllà d'això, hi ha una qüestió que és essencial. I és que aquesta reforma laboral està acordada entre els agents socials. Està acordada entre el govern, entre les patronals i els sindicats. Això té un valor enorme perquè aquest és el contracte social. Això és el que donarà estabilitat, seguretat jurídica i el que farà que el període que abordem de creixement i de prosperitat funcioni. Sense aquest acord, això no funciona. Qui vulgui imposar una reforma al marge de les patronals o dels sindicats s'equivoca.
Salva Clarós és sindicalista de Comissions Obreres de Catalunya, enginyer industrial, veí del Poble Nou, militant de l'ACO, publica regularment a l'Agulla i el seu blog propi transeundum.blogspot.com, que el podeu consultar per llegir els seus escrits. Moltes gràcies per visitar-nos aquí al Llevat dins la Pasta i a Camins Esteli per ajudar-nos a fer aquest recorregut històric pel moment dels treballadors a Espanya.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga,
gràcies.
Moment ara de mirar cap a la doctrina. Ja sabeu que un dels nostres objectius aquí al Llevat dins la Pasta també és fer-vos descobrir, profunditzar en la doctrina social de l'Església, aquest espectacular compendi de textos creats al llarg de la història per pensadors i teòlegs que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli. Quin és el text d'avui, Àngela?
L'encíclica sobre el treball Laborem Exercens del Papa Sant Joan Pau II diu als números 16 i 17. La distinció entre empresari directa i indirecta sembla que és molt important en consideració a l'organització real del treball i també a la possibilitat d'instaurar relacions justes o injustes en el sector del treball. En el concepte d'empresari indirecte hi entren tant les persones com les institucions de tipus divers, així com també els contractes col·lectius de treball i els principis de comportament establerts per aquestes persones i institucions que determinen tot el sistema socioeconòmic o que en deriven.
Doncs aquí queda aquest fragment, aquest text que ens ajuda també a reflexionar i fins aquí també el Llevat dins la Pasta d'aquesta setmana. Recordem un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Àngela, mil gràcies per portar endavant aquesta secció amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies i recordem que la setmana que ve continuarem parlant de la reforma laboral.
Tenim una segona part. Continuem amb aquest tema la setmana vinent. Vinga, nosaltres que ja recollim.